Bon dia, és la 1 i 5 minuts de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Que estiguis molt infeliç, que estiguis molt infeliç, el dia d'avui, que estiguis molt infeliç.
Així veu la vida un malalt de depressió. El 14 de desembre, truca contra les malalties mentals greus. 905 11 12 13. La Marató de Terres. Diu molt de tu.
Les malalties mentals greus s'entraran en la 17a edició de la Marató de TV3 que se celebrarà demà el 14 de desembre. Els fons recaptats es destinaran a finançar projectes d'investigació sobre malalties mentals greus. Entre elles, el programa tractarà especialment sobre l'esquizofrènia, la depressió greu i el trastorn bipolar, així com l'ansietat i el trastorn obsessiu compulsiu, entre d'altres. Una iniciativa amb la que ja han col·laborat diverses entitats locals i amb la que esperem ho facin també molts ciutadans i ciutadanes de Ripollet a títol individual, aportant el seu granet de sorra. Canvi de tema i, com sempre, abans de conèixer quines han estat la resta de notícies de la setmana, us oferim un breu avanç als titulars. La Mancomunitat escull 5 projectes del concurs d'idees per l'Hospital Ernest Lluch, la IEPRA.
Es van donar a conèixer el passat dijous i han estat escollides entre les 24 propostes presentades.
El comitè d'empresa de Sintermetal ubicada a Ripollet denuncia un expedient de regulació abusiu.
Consistiria en suspendre els contractes entre 44 i 66 dies a l'any 2009 a tota la plantilla.
S'acaba el programa de Gent Activa i comença la campanya Cap Infant Sense una Joguina.
En parlarem amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó.
Aquest cap de setmana la Casa de Natura ens proposa un Nadal sostenible.
Diumenge tindrà lloc un taller sobre els centres nadalencs i paraments de taules adreçats als nens i nenes.
I dissabte, marató de cinema de terror al Cafetí.
La trobada suposa la cluenda del certamen de curtmetratges d'enguany.
Avui a l'entrevista parlarem de l'amiant i els seus efectes.
Ho farem amb el doctor Rafael Abós, que ahir va presentar els resultats d'un estudi sobre la malaltia al Centre Cultural de Ripollet.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous, 11 de desembre, la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, conjuntament amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès, van presentar les 5 empreses finalistes per a la redacció del projecte del futur Hospital Ernest Lluch, escollides entre les 24 propostes presentades. Francina Ricard.
La tria dels projectes ha estat realitzada per un equip de tècnics dels 4 municipis. L'alcalde explicava com vam començar el projecte.
Sabeu que el dia 18 de juliol aquesta mancomunitat va aprovar la licitació d'aquest concurs d'idees complint el calendari que ens havíem marcat juntament amb la Conselleria de Salut a començaments d'any. Per tant, des del dia 18 de juliol han estat moltes les empreses que s'han interessat per aquest projecte, concretament 24 empreses i grups tècnics de prestigi.
Ara, segons va declarar l'alcalde de Ripollet i president de Torn de la Mancomunitat, Juan Parralejo, el Departament de Salut Pública serà el responsable d'adjudicar la redacció del projecte.
En aquest sentit, hem comptat amb la col·laboració d'un tècnic de cada ajuntament i sobretot també dels tècnics del CapSalut que ens han estat acompanyant en tot aquest procés degut a fins que ja sabeu, una vegada finalitzi aquesta primera part del procés, que és el concurs d'idees, ha de ser el Departament de Salut qui adjudici el projecte guanyador. Això s'ha de fer al llarg de l'any que ve, després de que finalitzi aquesta primera etapa del concurs d'idees.
Aquestes 5 empreses tenen un termini de 60 dies per presentar el seu projecte i posteriorment se'n publica escollir el guanyador. Això es podria produir la propera primavera, tal com ha assegurat la mateixa Conselleria de Salut Pública. El procés de redacció del projecte executiu de l'hospital està previst que duri entre 9 mesos i un any. Tant l'alcalde de Cerdanyola, Toni Morral, l'alcalde de Montcada, César Arrizabalaga, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo i l'alcaldessa de Barberà, Anabel Frago, van destacar el bon treball d'equip que s'ha realitzat, a més de tot el temps que s'ha guanyat a l'hora de tenir el projecte elaborat.
Entre els acords més importants de la Junta Local del passat 26 de novembre es van aprovar diferents projectes relacionats amb la llei de barris. A més de la Junta de Govern del 10 de desembre també es va signar la compra de 21 obres del pintor Andreu Solà.
A la sessió del 26 de novembre es va aprovar l'inici de tràmits administratius per contractar les empreses que s'encarregaran de gestionar el telecentre i el cafetí que hi haurà als locals nous de Can Mas. Xavier Peñarando explicava en roda de premsa els detalls d'aquests acords.
l'aprovació de l'expedient de contractació i licitació pública del servei municipal de Telecentre, que això va al carrer Moncada 77-79, que aquest és un local que adquiríem des de l'Ajuntament, i el que fem és aprovar l'inici d'expedient de contractació i licitació pública per la gestió del servei públic del Telecentre, amb ubicació al carrer Moncada 77-79, que el pressupost màxim és de 69.090 euros, més 11.054 euros d'IVA. I un altre expedient que també vam aprovar en aquest 26 de novembre és, en aquest cas, la contractació i licitació pública del servei municipal del Cafetí.
Posteriorment, el dia 10 de desembre, es va signar el contracte amb l'empresa La Fundició, que s'encarregarà de realitzar una diagnosi de la realitat social del barri de Can Mas i les actuacions culturals que consideren oportunes.
Sabeu que dintre del que era la llei de barris, no? Aquesta és doble passant. Per una banda, era bastant estrictament de la intervenció urbanística, però tan important o més era la vessant d'actuacions des de la vessant de moviment associatiu, de moviment cultural, no? Com havíem comentat abans, dos temes, i aquest és un altre. Llavors el que fem és contractar una empresa, que és aquesta empresa la que farà una diagnosi i una sèrie d'actes, una sèrie d'intervencions des d'aquesta vessant estrictament cultural, lligades a l'entorn, lligades al que és la realitat del barri.
A part dels projectes de Can Mas, també es va donar llum verda al contracte amb l'empresa que redactarà el projecte per fer la climatització de les piscines exteriors quan s'instal·li la coberta mòbil.
Sabeu que des de la passada legislatura tenim un pla director de remodelació del poliesportiu i que estava previst el cobrir aquestes dues noves piscines, de forma que a l'hivern passarem a tenir quatre piscines cobertes i a l'estiu passarem a tenir tres piscines descobertes. Llavors, aquesta adjudicació, el que fem és a Instal·lacions Arquitectòniques SL, l'adjudicació per la redacció del projecte, i consisteix exactament en el tema de deshumectació, enllumenat, escalfament de bases de piscina, sense modificar cap de les instal·lacions existents.
Finalment, també es va signar l'adquisició per part del Patronat Municipal de Cultura d'una vintena d'obres del pintor Andreu Solà per un import d'uns 28.000 euros.
El COP Compromís per Ripollet ha manifestat en un comunicat de premsa que, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, Ripollet comptava amb 2.325 habitatges desocupats l'any 2001.
Per a José Luis Muñoz, regidor del Compromís, aquesta sola xifra hauria de fer replantejar les polítiques d'habitatge que estan fent la Generalitat i l'Ajuntament de Ripollet. Pel regidor, el problema actual no és la manca d'habitatge, el problema és la manca d'habitatge digne a un preu assequible. Des del COP han insistit en la possibilitat de fer polítiques per introduir aquests 2.000 habitatges de nou al mercat.
El PP ha afirmat a través d'una nota de premsa que el nou pressupost de 2009 reduirà els recursos destinats a Can Mas per a programes d'acció social, activitats juvenils i dinamització comercial, entre d'altres. Una afirmació que ha estat contestada per l'equip de govern.
Segons el comunicat dels populars, no és excusable perdre l'oportunitat de millorar Can Mas i allunyar riscos socials de violència i inseguretat i facilitar la integració de la immigració en aquest barri. En resposta a aquestes acusacions, la tinenta d'alcalde d'Hisenda, Immaculada Viera, ha criticat el Partit Popular de malinterpretar l'esborrany del pressupost i fer crítica sense cap base. Així mateix, Viera ha manifestat que el programa d'inversions del 2009 coincideix al 100% amb el que està marcat el conveni signat amb la Generalitat i afegeix que el Patronat Municipal d'Ocupació també incrementarà les consignacions econòmiques per a projectes al barri.
Antonio Mancebo, regidor del PP a Caniles, va visitar la seu dels populars a Ripollet el passat 7 de desembre. El regidor va exposar l'actualitat municipal del seu municipi i va obsequiar els seus companys de partit amb rebosteria típica canilera.
La trobada va tenir lloc el passat diumenge 7 de desembre, coincidint amb la visita de la delegació de Caniles al municipi. Mancebo va compartir experiències amb la resta de regidors populars de Ripollet. El punt més destacat de la xerrada va ser la crisi i la respectiva situació de les dues ciutats agermanades des de fa 10 anys.
Més d'una trentena de veïns i veïnes de la ciutat granadenca de Caniles va visitar Ripollet els dies 6 i 7 de desembre a motiu del 10è aniversari de l'agermanament. L'activitat ha estat organitzada per les comissions d'agermanament d'ambdues ciutats amb el suport de la regidoria de relacions institucionals.
L'Ajuntament de Ripollet va organitzar el passat dissabte 6 de desembre una recepció oficial on, després dels parlaments i un intercanvi d'obsequis entre els alcaldes, regidors i presidents de les dues comissions d'agermanament, van poder degustar pernil i vi de Granada. Diumenge al matí van realitzar una visita les Caves Torres i a la tarda es va organitzar un acte al Teatre Auditori. A banda de les actuacions de la Societat Coral al Vallès i l'associació Country Line Dance, es va realitzar el passi d'un muntatge de fotografies realitzades pels canileros. A la nit, abans de marxar, el Setrill es va oferir un sopar de comiat amb pastís d'aniversari inclòs.
El comitè d'empresa de Sintermetal ubicada a Ripollet ha denunciat a través d'un comunicat de premsa que la direcció de l'empresa ha presentat un expedient de regulació que consistiria en suspendre els contractes entre 44 i 66 dies a l'any 2009 a tota la plantilla.
El comitè ha presentat alternatives amb l'objectiu de no iniciar la prestació d'atur consistent en realitzar les internalitzar les feines que actualment es realitzen fora i aplicant els dies de vacances i d'assumptes personals del primer semestre de 2009. Els membres del comitè pretenen que finalitzi aquest període es pugui tornar a valorar la situació. Segons el mateix comunicat, l'empresa només vol l'aprovació d'un expedient de regulació que representa un gran abús i pretén una flexibilitat no contemplada en el conveni de l'empresa que no escolta les propostes dels representants dels treballadors. La situació es va iniciar el mes de juliol de 2007 amb la venda dels terrenys on es troba l'empresa i de les accions per part de la multinacional austríaca MIVA. Segons els representants dels treballadors, des d'aleshores han patit tot tipus de maniobres, no s'han renovat contractes i s'han acomiadat treballadors. En total, 115 persones menys a la plantilla, que avui compta amb 287 membres.
El passat 10 de desembre, la policia local de Ripollet va poder enxampar gairebé infraganti tres joves de Cerdanyola que presumptament van forçar un vehicle al carrer Bonavista i li van sostreure la safata del maleter i dos altaveus. Dos d'aquests joves van manifestar als agents que ja tenien un ampli historial per accions similars.
La intervenció es va poder dur a terme amb èxit gràcies a la trucada d'un ciutadà que va observar una actitud sospitosa per part dels joves i a la ràpida intervenció dels agents locals que van localitzar els presumptes autors pocs metres del lloc dels fets. Posteriorment, també agents de la policia local van procedir a la detenció d'un jove de Montcada sense altres antecedents coneguts per un presumpte delicte de robatori amb el mètode d'estrebada comès sobre les 10 del matí al carrer de Pau Casals. Posteriorment va ser posat a disposició judicial pels mateixos efectius que van procedir a la seva detenció. La policia local agraeix la col·laboració ciutadana i torna a oferir els seus telèfons de contacte per a qualsevol emergència o requeriment.
Durant el darrer trimestre de 2008, la Regidoria de Serveis Socials va endegar la Gent Activa, un programa d'activitats adreçat a la gent gran, on s'inclouen tallers, conferències, sortides i cinema. La setmana que ve finalitza aquesta iniciativa i en volem parlar amb la seva regidora Maria Lladó. Senyora Lladó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Expliqui'ns una miqueta quina valoració en fa de totes aquestes activitats que han engegat.
Bé, d'entrada la nostra valoració és molt positiva. S'han complert les expectatives que ens havíem marcat al principi a l'hora de programar aquestes activitats i realment creiem que, bueno, que la satisfacció a nivell general de tothom que ha participat és molt, molt bona.
Quines activitats han comptat amb més afluència?
Potser les que han sigut més innovadores, com pot ser el taller de risoteràpia, les sortides culturals, potser són les que han tingut més èxit d'afluència, però tot i així podem dir que l'afluència ha sigut bastant important en totes les activitats que s'han fet.
Més o menys la mitjana de l'assistència?
De 30 o 40 persones.
Quines diferències han existit entre el programa d'enguany i el més actiu de l'any passat?
Bé, la diferència ha estat en incloure activitats noves. En la durada vol dir que hem fet el mateix nombre d'activitats però més espaiat amb el temps, que són 3 mesos. El fet de dir, bueno, hem inclòs alguna activitat diferent que pot ser més participativa, de fer més activitat per part de les persones que venen, com podrien ser els tallers o les sortides culturals, i és una mica el que marcava i a l'inici de l'horari, que l'horari ha sigut una mica més tard. A les 6 de la tarda l'any passat començaven a les 5.
Suposo que encara heu de fer valoració, però de cara a l'any vinent penseu continuar fent aquests 3 mesos?
El nostre objectiu de l'any que ve, si tot va com pensem, seria fer-ho anant allargant a 6 mesos, o sigui, anar ampliant el nombre de mesos que féssim activitats cap a la gent gran. Seria l'objectiu cada l'any que ve.
I passem de parlar dels grans als més petits, perquè des de la regidoria també teniu endegada la campanya Cap Infant Sense una Joguina. Explica'ns els objectius d'aquesta iniciativa.
Bé, l'objectiu és que gràcies a l'aportació voluntària i desinteressada de joguines per part de la gent del poble i dels veïns, destinem a infants de famílies desfavorides la possibilitat de que tots els nens tinguin joguines. Això és l'objectiu més important. Sobretot és que cap nen no es quedi sense joguines a la nit de Reis.
Les persones que puguin i vulguin col·laborar, on han de dur les joguines?
A veure, hi ha tres punts de recollida, que són els habituals, que és la Creu Roja, el Patronat Municipal de Cultura i el Departament de Serveis Socials. I també sé que hi ha entitats com Viatges a Europa, el Club de Bàsquet i el Club de Tenis, que també fan recollida per entregar el que és als punts d'actuació.
Quines característiques han de tenir la joguina?
Nosaltres el que remarquem molt és l'aire que té la joguina, sobretot que sigui una joguina que pugui ser participativa, que doni el peu, que sigui pedagògica, i sobretot que sigui nova, que sigui una joguina nova. I que realment també es pot col·laborar amb material escolar, en cas que dius, una motxilla, bolis, colors, també són regals que es poden ofertar a la nit de Reis.
Quan i com fareu el lliurament de les joguines?
A veure, les joguines s'entregaran, es fan uns lots, que això es valora des de la nivell dels educadors de serveis socials per l'edat dels nens i per les famílies que han demanat una mica les característiques dels nens de les famílies, es fan uns lots per cada nen i s'entreguen el dia 2 i el dia 5 de gener en el centre de la placeta, convocant a les famílies, fent una reunió explicativa del sentit de la nit de Reis, de l'ús de les joguines, i llavors s'entreguen aquells dies.
De quantes famílies podem estar parlant que es puguin beneficiar?
L'any passat es van beneficiar unes 70 famílies.
I en nens?
Doncs pots passar, estem parlant
més d'un centenar, no?
140 nens, així. Però clar, hi ha famílies que potser tenen més nens o potser estar parlant d'un nen, vull dir que això és una mica seria orientatiu.
Doncs esperem que aquest any es pugui superar aquest nombre.
Així esperem.
I li agraïm la seva atenció a la regidora de Serveis Socials, Maria Lledó. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda.
Igualment, adéu.
El 91.3, Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat. Aquest migdia, 3:45, Cafè Literari al Centre Cultural sobre l'obra d'Eduardo Mendoza, L'aventura del tocador de senyores, organitza l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. I a les 10 de la nit, un espectacle per a tots els públics del Teatre Auditori. Es tracta de Pagaglini i ara Malikian. El preu de l'entrada és de 15 euros. Demà dissabte a les 12 del migdia els més petits fan dissabte amb Franzina i el conte A taula, amb balls i cançons a la sala de petits lectors de la biblioteca. I a les 7 de la tarda, marató de cinema de terror al cafetí del casal de joves. L'entrada és gratuïta. Diumenge 14 a les 12 del migdia, tallers per un Nadal sostenible a la Casa de Natura organitzats per la Regidoria de Medi Ambient. I a les 6 de la tarda, espectacle infantil al Teatre Auditori amb corda i descorda, un concert del Servei Educatiu de l'Auditori de Barcelona.
Esteu escoltant Info.
Com ja s'ha realitzat en anys anteriors, la Regidoria de Medi Ambient ha sol·licitat a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona la presència de treballadors d'un pla d'ocupació que s'encarrega de netejar zones naturals, forestals i periurbana. Aquests treballadors, que començaran aquestes tasques el proper dilluns, estaran a Ripollet fins a finals de mes netejant, desbrossant i recollint residus voluminosos als voltants del Parc dels Pinatons, la zona entre el carrer Torrent Tortuguer i l'Avinguda Mediterrani, el camí del riu i el talús del costat de l'autopista al Poligonal Martinet. Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament de Ripollet vol mantenir unes zones del municipi que, per les seves característiques naturals, no estan incloses en els plans de neteja habituals. I aquest diumenge a la Casa de Natura es tornarà a omplir de gent, en aquest cas pels tallers que s'han organitzat des de la Regidoria de Medi Ambient per un Nadal sostenible. Els continguts dels tallers els explicava a l'Info de Ripollet Ràdio la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
El dia 14 comencem el taller de Nadal, que és fa un sol dia, i que seran dos tallers, un de centres de Nadal i l'altre d'embolicarrals, amb materials que es tinguin per casa.
L'activitat està inclosa a l'agenda de la Casa Natura i començarà a les 12 del migdia. La regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat pel proper dimarts 16 de desembre un taller sota el títol Dones i Salut. Aquest taller on es treballaran diversos aspectes de la dona, tant físics com socials, compta amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones.
L'objectiu d'aquest taller és subministrar a les dones coneixements de tipus biològic, psicològic i sociocultural per ajudar-les a fer-ne interconnexions, a reflexionar i, com a conseqüència, augmentar la seva autonomia i autogestió de la salut. Aquests seran alguns dels temes que es tractaran, com comenta la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Riera.
Parlarem d'alimentació, parlarem de sexualitat, parlarem de sanitat en temes relacionals, és a dir, amb nens, amb gent gran, és a dir, a llocs on les dones estan molt presents. Aquesta serà una primera sessió, però la idea és poder fer-ne sessions contínues, no només fer una, i que doncs, surtin aquests diferents temes que us comentava.
Per més informació poden dirigir-se a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat a la Rambla de Sant Jordi 24 o trucar al 93 691 63 73.
El passat dijous, 4 de desembre, 22 alumnes de les instituts d'educació secundària públics de Ripollet van participar a les jornades de formació de delegats organitzades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. En aquestes jornades també van assistir joves de centres d'educació secundària d'altres municipis com a Talapera, Cerdanyola del Vallès, Sant Manat, Vila de Cavalls i Castellà del Vallès.
Els alumnes participants d'ESO, batxillerat i cicles formatius amb responsabilitats de delegats es van organitzar a través dels diferents punts d'informació juvenil situats als IES dels municipis. La formació va consistir en conèixer i aprendre les funcions pròpies del càrrec de delegat. Igualment es va fer una formació específica pels professors acompanyants consistent en la prevenció de les drogodependències en l'àmbit escolar a càrrec de la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
El primer trimestre del Cafetí de Tarda ha superat novament amb èxit les expectatives plantejades des de la Regidoria de Joventut. Aquesta activitat ha comptat amb una alta participació i implicació per part dels joves, sobretot del grup de 15-17 anys, que ja té llista d'espera.
Prop d'una trentena de joves segueixen setmanalment les activitats organitzades des del Servei Públic Cafetí Activitats per a Joves. Durant aquest trimestre, els dos grups han fet el taller de cinema, han realitzat activitats de grup, de cap de setmana, sortides i activitats adreçades a la resta de població jove del municipi, com la preparació i realització del túnel del terror del passat 31 d'octubre, en la qual van participar molts joves de Ripollet. També han col·laborat amb altres departaments de l'Ajuntament, com ara Serveis Socials, el programa Gent Activa amb el taller d'intercanvi generacional. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, explicava a l'Info que s'ha decidit externalitzar la feina per millorar el servei.
Però ara volem, com que entrem al programa, i s'ha d'externalitzar perquè no podem contactar tanta gent, i el que no parlem i el que el govern creiem, el que ara serveix interconnect no ho sabem, per tant nosaltres hem optat per externalitzar el concurs que és les entitats de cafetia a partir d'ara amb els nostres dinamitzadors, però perquè es pugui optimitzar i es pugui rentabilitzar molt més i es pugui fer tot el que volem fer. Hi ha una empresa que ens ho farà, que té iniciatives i programes, val? Que guanyarà el concurs.
Igualment s'obrirà un nou espai cafetí al barri de Can Mas, tal com explica el mateix Tornell.
Però també el més important també és que, per això deia, que el cafetí creix i amb el projecte de la llei de barris hi haurà un altre cafetí. I això posa en doble orgull. Serà el cafetí 2, serà el mateix, però bueno, allà i segur que també tindrà altres dinàmiques i altres inputs i altres maneres de veure, perquè tots els nadons són de Ripollet, tots els nadons també són unipersonals i tenen opcions molt característiques de les coses i també aporten, ara que aquest cafetí els d'aquí aporten la que aporten i ara aporten la que aporten ells i vosaltres tenen coses noves.
El nou equipament estarà situat al carrer Montcada 77-79. El cafetí de Can Mas és una de les actuacions recollides del programa d'intervenció integral del barri de Can Mas. Les famílies i els joves interessats poden demanar informació adreçant-se a la Regidoria de Joventut, Casal de Joves de Ripollet, a la Rambla de Sant Jordi número 6.
El proper dissabte 13 de desembre tindrà lloc la cloenda de tots els actes realitzats amb motiu de la celebració del desè certamen de curs de Ripollet amb la realització d'una marató de cinema gore amb les pel·lícules Planet Terror, El amanecer de los muertos 2004 i Ovejas asesinas.
Aquesta marató tindrà lloc al cafetí del Casal de Joves a partir de les 7 de la tarda i l'entrada és lliure i gratuïta. El regidor de Cultura, Ferran Tornel, ha valorat molt positivament el desenvolupament d'aquesta activitat. Des de l'Info li preguntàvem si està previst repetir-la de cara a l'any que ve.
Suposo que sí, però bueno, això no per tancar, ara quan tanquem farem la valoració i també nosaltres gairebé sempre el que fem és deixar-nos portar pel que diuen els de la companyia, els de la roda, etc. No? Que són els que marquen les pautes i ens la ve després perquè bueno, sí, sempre estan els tècnics i tal, però bueno, són ells els creadors i els que diuen, i si no és avalator i és un altre producte i això enganxa el nivell, i és això.
Durant l'any 2008 s'han realitzat altres tres maratons basades en el Simpson al febrer, Pirates del Carib al juny i un altre d'humor a l'octubre. Aquesta activitat ha estat realitzada per la Regidoria de Joventut, les entitats Envidio Ripollet, Club de Rock Ripollet i els joves a títol individual.
Producciones Diriana i ara McKillian s'uneixen per presentar Pagasmini, un espectacle que reuneix la comicitat i la música i que arriba aquesta nit al Teatre Auditori.
L'obra repassa alguns moments claus de la música clàssica fusionats amb altres estils musicals. Així, els intèrprets aconsegueixen un divertit i sorprenent muntatge i reinventen la manera de concebre un recital per arribar millor al gran públic. L'espectacle començarà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros.
El Teatre Auditori acollirà aquest diumenge 14 de desembre el darrer espectacle infantil de l'any. Es tracta de Corda i Descorda, una proposta musical de l'Auditori de Barcelona.
El concert Corda i Descorda ha estat pensat i dissenyat per afavorir la proximitat dels nens i les nenes amb els músics i la seva integració dins la dinàmica de l'espectacle. Al concert es poden sentir peces d'autors com Schubert o Mozart, fins a peces tradicionals com Rossinyol o Plou i Fassol. Les peces es van succeint i s'enllacen l'una amb l'altra en petits gags molt breus que no treuen cap mena de protagonisme a la música i donen un cert toc d'humor i agilitat al concert. L'acte tindrà lloc al Teatre Auditori a partir de les 6 de la tarda. El preu de les entrades és de 3 euros i és gratuïta pels menors de 5 anys.
I passem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
La Lliga està molt ajustada pel club de futbol Ripollet, no?
Sí, perquè són diversos els equips que estan esperant una altra derrota del Ripollet per acabar amb les posicions, no? Ja que tant el Mollet com el Rubí estan igualats a punts amb el Ripollet, que tindrà un rival molt difícil aquest diumenge a la tarda al camp del Vic, que té dos punts menys que els homes de Jordi Muñoz. Depèn del Ripollet, podria passar a ocupar la setena plaça. Depèn dels resultats i l'avantatge que tindrà és que la tarda ja sabrà el que ha passat aquest matí.
El futbol sala Ripollet ja és quart.
La visita de la Liga al Corbera va acabar amb un empat a dos. Això fa que Ripollet tindrà que puntuar a la pista del Sant Vicentí. Un equip que, tant a Ripollet com a la seva pròpia pista, li posa les coses molt difícils, ja que coneix molt els jugadors del Ripollet, que s'enfrenten a altres temporades, i que en altres moments el Ripollet és quasi l'obligació de la victòria. Primera, perquè li separen 7 punts, 22 per 15. I segona, perquè el Ripollet és quart i el Sant Vicentí ocupa la plaça número 13, quasi en zona d'ascens directe.
Partits difícils pel bàsquet Ripollet i pel Gassó.
Molt difícil serà pel Ripollet, tenint en compte que ve d'una derrota a casa i que els rivals seran els homes de Carles Sánchez, serà l'equip del Sant Andreu de Natzaret de Badalona, que és quart i que sempre ha estat un rival molt dur, i a més, juguen a casa seva, l'encontre serà més que difícil.
I l'altre partit important serà el del Gassó, que serà
Girona. Doncs l'altre encontre molt important serà el Gassó, que a casa Girona és segon al grup, de segon que és, i que va perdre per sorpresa la setmana passada aquí al Banc del Paret, amb el pavelló Joan Creus, que jugarà aquesta setmana a la pista de l'actual líder, el Mollet, amb una diferència d'un punt, com és el bàsquet, que no s'hi feix a l'empat, i també pot haver aquest camp de setmana que canvi la líder.
Molt bé, nosaltres com sempre acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs seran tots, perquè com que el dilluns hi ha el programa, farem un repàs a la jornada i tenim entrevistes de tot el que hi ha hagut aquest cap de setmana.
Molt bé, ja sabem que serà a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Let's setmana passada l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va signar un conveni de col·laboració amb el senyor Salvador Mañosa en representació de l'associació d'afectats per l'amiant. En el marc d'aquest conveni, crearà una comissió de treball amb l'associació per tal de determinar les accions de suport en relació tant a les persones com a la informació dirigida a la ciutadania dels protocols a seguir per l'eliminació de materials de fibrociment amb amiant. Avui a l'Info volem aprofundir en aquesta malaltia i ho farem amb una persona que dedica bona part de la seva jornada laboral a investigar la patologia relacionada amb l'amiant. És el senyor Rafael Abós. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Doctor. Rafael Abós. El doctor Abós és coordinador del projecte de l'estudi de patologies relacionades amb l'amiant de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol. Abans que res, per fer-nos una idea, la gent que ahir no va poder assistir a aquesta conferència, expliqui'ns què suposa haver estat exposat a un material com l'amiant.
El que suposa és que part de les fibres, l'amiant són fibres molt petites, més petites que un cabell, aquestes fibres entren a través de la nostra respiració i es dipositen al pulmó. En aquest dipòsit, possiblement el cos, moltes d'elles les treu, les elimina, i altres es dipositen en forma de malaltia. I l'amiant, concretament, en aquests moments se sap que en fa 10 de malalties. Unes són més greus, altres són més lleus, però són 10, estan perfectament descrites.
Les malalties més greus, que són moltes d'elles les pateixen ciutadans de Ripollet i també de Cerdanyola i d'altres poblacions al voltant, quines són aquestes malalties?
Hi ha dos grans grups, unes que són dolentes de veritat i que en terme més clínic serien malignes, i és el mesotelioma pleural, que és una malaltia molt agressiva per la qual probablement la supervivència, és a dir, el temps que tarda una persona des que se li diagnostica i té possibilitats que es mori és molt curt. Afortunadament només n'hi ha 4 d'aquestes malalties en aquest capítol, però després d'altres 6 són les que no considerem malignes i que van donant, doncs això, guerra constant i llarga durant molts anys, i són les que normalment veiem més en els ambulatoris i en els equips d'atenció primària d'aquesta zona. Són plaques, el que se'n diu clàssicament les plaques pleurals, els engruiximents, són malalties, signes que fa l'amiant en el pulmó i que el deixen envellit. Una persona de 50 anys no té un pulmó doncs, que li correspon a 80 o 70 anys, no? I per tant això vol dir que quan puja escales, no? Doncs es pot ofegar. Però abans que això sigui causat per l'amiant, el metge o la metgessa que la tingui sempre pensarà en altres malalties. Vull dir que l'amiant dona problemes, però abans s'han de pensar en altres malalties, doncs amb insuficiència cardíaca, que el cor no funcioni bé, que algunes vàlvules tampoc. És a dir, que l'amiant és una malaltia important, però no està com per pensar així d'entrada que el que ve bufant ha de tenir amiant al pulmó.
La malaltia de la que més acostumats estem a sentir parlar és l'asbestosi. On la situem?
Sí, l'asbestosi surten als títols dels diaris i a tot arreu, sí. I nosaltres lluitem perquè l'asbestosi és una que està al capítol de les benignes o de les no malignes, i l'asbestosi literalment vol dir fibrosi pulmonar, i fibrosi vol dir encartronament del pulmó, i el pulmó perd la seva funció. Per tant, quan veiem nosaltres els clínics que dediquem a l'amiant, veiem asbestosis a tal lloc dalt, nosaltres pensem, bueno, segurament volen dir, no?, que és malaltia per amiant. Nosaltres ens agrada molt parlar, nosaltres dic l'equip d'infermeria i de medicina, que des de fa anys estem treballant amb això, ens agrada parlar de patologia relacionada amb l'amiant. Això ens sincronitza amb el reste del món que parla d'amiant, i parlem en català de PRAS. PRA, patologia relacionada amb l'amiant. Aquí posem tot el sac de les malalties que l'amiant en genera a l'espècie humana. No? Llavors, en anglès és ARD, per tant és molt fàcil ràpidament trobar a través d'internet doncs, articles relacionats amb l'ARD, no? Que és el PRA. Aquella.
De tota manera, l'asbestosi, quan sentim ara, clar, més és col·locat, perquè són de les benignes, però la gent no mor d'asbestosi.
La gent mor amb asbestosi. O sigui, una cosa és... Són malalties, són improntes que deixa l'amiant en el pulmó, i això fa que una persona doncs, amb 50 anys o 60 o 70 se li troba aquesta impronta, aquesta calcificació que fa la pleura, això no mata, això no mata. El que passa és que dona una qualitat de vida més baixa, s'ofeguen més, i quan tenen la malaltia afegida, doncs, tot és pes que has de suportar, no? I per tant, són malignes, no són malignes perquè maten, però home, donen una càrrega de pèrdua de qualitat de vida important. Això és el que ara volem estudiar en el futur.
Com dèiem abans a l'inici, ahir es va arrelar la xerrada, el Centre Cultural on va presentar els resultats del projecte Estudi de la Patologia Relacionada amb l'Amiant, que s'ha realitzat en els darrers anys. En què ha consistit concretament aquest estudi?
Aquest estudi va començar com un registre de casos, continua sent un registre de casos, i això vol dir que és qualsevol persona que té una malaltia relacionada amb l'amiant que truca a la porta de l'àrea d'atenció primària del Vallès Occidental Sud, on estem nosaltres, Badia, Barberà, Vallès, en Badia, Barberà, Cerdanyola i Ripollet, doncs nosaltres el recollim com a cas i el posem a dintre una base de dades absolutament confidencial i analitzem quin és el perfil de l'afectat. Això ho fèiem enrere, fins a l'any, des de l'any, tots els casos que tenim registrats des de l'any 75 fins al 2003, i a poc a poc hem anat afegint peces a aquesta recerca i ara doncs, ja estem en una fase de que no ens venen persones diagnosticades fa molts anys d'això, sinó persones noves, que ens venen a la porta i em trobo així, tinc aquest ofec, perquè no m'ho mira, i doncs, bueno, doncs, amb segons uns criteris que tenim absolutament aclarits i molt clars, doncs llavors aquesta persona entra a formar part del nostre estudi i del nostre seguiment. Sí.
Parlem del perfil de l'afectat per l'amiant, quines són les característiques que n'han extret d'aquest estudi?
Bé, nosaltres hem treballat amb els pobles que tenen el Parc Taulí com a hospital de referència, i això va des de Sentmenat fins a Polinyà, Badia, Castellà del Vallès, en fi, són els pobles que tothom té per interès. I aquestes poblacions que tenim al Vallès, doncs hem trobat en aquests moments 559 persones. Aquestes 559 persones tenen de perfil, tenen gairebé dues malalties i mitja relacionades amb l'amiant. Aquestes són unes troballes que l'any passat, quan vaig venir a exposar-ho, estàvem a les beceroles del projecte, no ho vam poder fer, i aquest any doncs, hem donat el perfil. No? L'altre perfil, que nosaltres no sabíem, era que el 25% dels nostres afectats són dones. Ens pensàvem que l'amiant és un tema doncs, això de homes, no? I que per tant les dones que no hi han de ser-hi per res, resulta que són. I el perfil d'edat va entre una forquilla molt ampla de 50-70 anys. Per tant, són gent adulta, però no són avis. Ni avis, són gent adulta que batalla. I per tant, tenen això, la impronta de l'amiant al seu cos. Després voldria fer especialment pues, que en el nostre registre he trobat 203 morts. No? Morts relacionades directament amb l'amiant, que això era un dels objectius que nosaltres volíem fer clars. No? Quin és el pes que hi ha hagut i hem identificat 203 morts directament relacionades amb això. Doncs, bueno, no grans coses amb això, però ens permetrà diferenciar, no?, dintre els perfils que l'amiant té en el Vallès, quin és el perfil de les persones que aconsegueixen sobreviure amb l'amiant i quin és l'altre perfil de les persones que no aconsegueixen sobreviure amb l'amiant. Però aquí, ara entrant en detalls concrets, ens trobem des de la persona molt jove que tenim que ha mort per amiant, que està per sota de 30 anys, fins a la persona que ha tingut 40 anys d'exposició superintensa a l'amiant i que amb 90 anys encara va als carrers de Ripollet demanant que algú faci una radiografia a veure si li troben amiant al pulmó. I escolti, si fem una radiografia cada any i no trobem amiant al pulmó d'aquesta persona de 90 anys. Llavors, clar, estem desorientats. Llavors, per això fem recerca, per entendre per què uns vius continuen vius, tot i poc amiant al seu pulmó, malgrat el que han respirat, i altres amb poca cosa ja són morts i molt joves, no? Llavors l'amiant té aquestes coses que és un mineral silicatat que té moltes aplicacions a la vida humana anterior i actual, però que ens provoca malaltia.
D'aquest 25% que parlàvem de les dones, parlem suposo d'aquests malalts passius, doncs que els propis afectats en fan comparència, no? No sé si vostès en fan també aquesta diferència.
Bueno, nosaltres diferenciem tres tipus de persones. Les que han tingut una exposició per la feina, que se'n diuen els ocupacionals, després les que han tingut exposició, o sigui, han inhalat, han respirat, han fet de convivència amb algú que la porta per raons de feina, i finalment tenim els ambientals. Els passius serien els que juntem convivència i ambient, val? La gent que doncs, passivament ha respirat com jo puc fer quan respiro doncs, a qualsevol lloc de Catalunya.
Per a aquest tema dels malalts ambientals, creu que la concentració actual d'amiant a la zona pot provocar més casos?
No, en aquests moments podríem dir que tenim el mateix risc aquí a Ripollet que a qualsevol altre lloc, inclús no només de Catalunya, sinó de l'Estat, no? I amb això hi ha una feinada molt gran a fer, no?, per escatir quines són les zones on hi ha més, no? Recordem que l'amiant és un alt treballat industrialment en molts sectors, des del naval, el de l'automoció, l'industrial, de la construcció, és a dir, moltíssima extensió dels seus. Però també hem de tenir en compte que l'amiant té origen natural. L'amiant és un mineral que existeix a la Terra de manera natural i hi ha bosses d'amiant que no les hem de en absolut menysprear en aquesta anàlisi.
Uh-huh. I creu que encara existeix en molts casos sense diagnosticar?
Sí, estem convençuts que sí. Inclús gent que ja és morta que ens consta que tindria la possibilitat d'entrar a l'estudi, no? Nosaltres no fem estrictament per amb vigilància, no hem de perseguir la gent perquè ens vinguin a declarar els casos o a parlar, si ens venen a preguntar, encantats. Però no anem explícitament porta per porta anar amb gent. Però ens consta que hi ha més afectats segur. Segur, el que passa és que és la feina i fumides, no? Hem de pensar que tota la gent que està implicats en aquest treball, que són vigis professionals del SAP de Cerdanyola del Vallès, tots són assistencials, i l'únic que té el privilegi, si em voleu acceptar aquest terme, de dedicar-me exclusivament a això, almenys de moment sóc jo. Els altres estan absolutament passats i bolcats, no només amb l'amiant, amb la hipertensió, la diabetes, l'obesitat, tots els problemes que els humans tenim i que anem a primària, a buscar solució, no? I atendre la gent que estem com a recurs sanitari, que no? Per tant, és un esforç molt gran, això és una feina de formigues, Som la majoria, no tots, homes, la majoria sí, perquè hi ha gent de l'hospital també, del Toli, la majoria som gent això, de l'atenció primària, no? Que estem donant, intentant donar resposta a aquest repte que és l'amiant.
Perquè això queda moltes incògnites encara per resoldre, no?
Sí, bueno, és tot una... És l'engranatge de la recerca aplicada, no?, a la població autòctona, i aquesta recerca, doncs, per exemple, escatir molt homes-dones, aquesta relació home-dona que ens ha sorprès, nosaltres no la coneixíem. També hem descobert que aquesta quantitat de malalties que té una persona no la teníem en el cap clarament, i això ens ha portat, és a dir, hem arribat a identificar que un 30% de les persones arriben a tenir 3 malalties relacionades amb l'amiant acumuladament, és a dir, una sobre l'altra i sobre l'altra, no? Escolti, això té un impacte sobre la vida, no?, de les persones, segur. Això és el que ara fa 10 dies doncs, el Col·legi d'Infermeria ens va donar un petit ajut per esbrinar, escatir això. Això fa possiblement 2 anys no ho haguéssim plantejat així perquè no ho sabíem. I, bueno, en fi, anem estirant el fil. Això és una línia, l'altra línia és per què l'any 75 i no abans, no? Que això ens ho van preguntar ja nit, i escolti, vostè està en el 75, però llavors això, però segur que hi ha casos abans. I clar, la resposta és sí. Hi ha molts casos abans i aquesta és una altra línia que, clar, es pot obrir. Podem fer-ne moltes, però...
I en quin punt es troba ara mateix la investigació?
Estem al punt de donar números i molt concrets als sanitaris que treballem a la zona, inclús al mateix alcalde de Ripollet, i ens va preguntar, escolta, però en real, així, aquí a Ripollet, doncs mira, tenim 3 persones de cada 1000 afectades. I estem al punt, això són dades que pràcticament vam treure abans d'ahir a la tarda. O sigui que estem donant coses que encara no estan ni publicades, però clar, això tampoc és un número tan que es pot comentar, no? I això és un número molt real, no? De 1000 persones que van pel carrer, no? Doncs en tenim 3 que funcionen amb amiant al pulmó, que li podem trobar amiant al pulmó. Això és el que se'n diu la PRA, no? Patologia relacionada amb amiant.
A l'inici de l'entrevista parlàvem d'aquest conveni signat entre l'Ajuntament i l'Associació d'Afectats per l'Amiant. Vostè quin creu que és el suport que necessiten els afectats per l'Amiant?
Aquest ho és. És innegable que nosaltres, com a grup de recerca, quan se'ns va comunicar que l'Ajuntament i l'associació d'afectats es trobaven i signaven i promovien un acord de mutua col·laboració, nosaltres aplaudim aquestes circumstàncies i encoratgem a extendre-les, no?, a més llocs, no? I per tant és així com es fa un futur millor que el passat que hem tingut, no? I així talment ho vaig dir-li a nit. Sí, molt bé. Sí, sí, ojalà moltes malalties, o totes, tinguessin un tracte tan socialment carinyós com aquest, no?
I... Vostè com a metge com es va implicar en aquest tema?
No, perquè entren els malalts per la porta i t'ho expliquen i et diuen, doctor, jo crec que tinc anemia al pulmó. I jo, bueno, jo vinc de... Jo he nascut a Ripollet, però a les zones on he treballat, a la meva vida professional, doncs l'anemia no existeix. No hi ha tanta patologia per relacionar amb l'anemia. El que hi ha, quan el trobes, doncs l'anemia és un hospital de referència i ja està. Aquí no, aquí és molt més freqüent, la gent entra per la porta i diu, escolti, jo tinc amiant el pulmó. Jo, bueno, doncs, molt bé, no? Quan ets nou, doncs, fantàstic. I què vol que facin vostè, no? No, vostè sabrà. Llavors, bueno, a base d'interrogants d'aquests, no, vas aprofundint que hi ha una problemàtica i que hi ha una malaltia que no està visible. I et vas fent interrogants, i això és el que és, la recerca avança per interrogants, no? I quan no en sabem més, doncs ens parem, pensem, ens posem en grup, discutim, no ens aclarim, tornem a... I així, així, abans i enrere, no hi ha una línia recta, claríssima, no? I en fet.
Amb la gran responsabilitat que porta vostè ara mateix a sent el coordinador d'aquest estudi d'investigació, és difícil no implicar-se personalment, a banda de professionalment?
Bueno, això ens passa a moltes professions, no?, que... els que ens dediquem a les professions així que hem tingut la sort de dedicar-nos-hi, doncs acabes tenint implicacions personals, és evident, no? I a més en el cantó més així de la salut, doncs la gent explica coses molt sensibles, i clar, tu això, home, pots ser una pedra, però no ho som, i els professionals que tenim treballant a atenció primària rebem impactes emocionals i rebem, i doncs això també es processa, tot això té una afectivitat i un tractament que necessita cada cosa, però és evident que l'afectació per amiant és d'aquestes que genera implicació personal, clar. Sí, però no només amb mi, això és...
Doncs esperem que vostè i l'equip que està investigant, doncs, tot el tema relacionat, les patologies relacionades amb l'amiant, continuïn rebent suport per continuar tirant els fils d'aquesta malaltia, i només agrair-li sobretot la seva presència al doctor Rafael Agost per haver estat avui a l'Info amb nosaltres. Gràcies.
Bueno, nosaltres som els que hem d'agrair, i jo personalment, en nom de tot el grup que ho estudia i tot el SAP, que hem tingut l'oportunitat de sortir a mantenir amb vosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vostè. Bona tarda.
Bona tarda.
I fins aquí l'Info d'avui, divendres 12 de desembre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Francina Ricard, Laia Prats, i qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Si ens acomiadem amb la petita serenata nocturna de Mozart, aquest tema es podrà escoltar a l'espectacle infantil Corda i Descorda, que tindrà lloc diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Thank you.